Són les 11. El 18 de desembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La guerra de Gaza o la de Síria ens han ensenyat que els conflictes poden accelerar, frenar o prendre camins que no sempre anticipem. Una de les persones, o podríem fins i tot dir la persona, que millor ens està explicant el que està passant a Ucraïna, el periodista Christian Segura, avui no respondrà a les nostres preguntes des de Kiev, com habitualment, sinó que ho farà aquí, present, a l'estudi de Catalunya Ràdio, i això sempre és interessant. I també escoltarem un altre periodista, Elian Brum, que ens portarà a un altre espai que també té algun tipus de conflictes que també ens afecten i molt. Ens portarà a l'Amazònia. I la nostra oient misteriosa d'avui ens escolta des dels peus del Montseny. I mentre van sonant les nostres sintonies, m'agradaria molt veure els seus peus perquè potser no pot evitar-ho i ho ballen tot. Té molt ritme, però també, a banda d'aquest ritme, té molt compromís. I fins aquí les pistes. Això sí, abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per arrencar l'última hora del dia, oferim un servei públic express. En 5 minutets està al corrent del més important que ha passat i està passant avui amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Comencem amb una informació d'aquest mateix vespre. Una dona ha mort al Masnou, al Maresme, a causa d'una explosió dins d'una casa unifamiliar del municipi.
L'explosió ha afectat la façana de l'habitatge i parcialment la teulada, però no l'estructura. En el moment dels fets hi havia dues persones a la casa, però l'altra n'ha sortit il·lesa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i han comprovat que no hi havia cap incendi. Els Mossos n'estan investigant les causes i una de les hipòtesis és que hagi esclatat una bombona de butà d'una estufa.
Salvador Illa assumeix la reclamació dels comuns per pactar pressupostos i anuncia que Catalunya tindrà l'any que ve règim sancionador per perseguir els incomplidors amb la llei d'habitatge que no respecti, per tant, el topall dels lloguers.
En l'última sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat ha buscat obertament la complicitat dels comuns i s'ha compromès a aprovar el reglament per sancionar, per exemple, els propietaris que lloguin per sobre dels preus màxims topats per llei. Illa ha tret pit d'una mesura que considera pionera, mentre que la líder dels comuns, Jéssica Albiach, li ha agraït, però reclamant-li, això sí, màxima celeritat.
El 2025, Catalunya serà la primera comunitat autònoma d'Espanya en disposar d'un règim sancionador per enviar un missatge que va als que vulguin especular. La llei està per complir-se.
Jo crec que és una bona i sobretot una necessària notícia. També li dic que l'any 2025 és molt llarg i nosaltres sí que voldríem que aquest règim sancionador comencés a treballar al gener.
L'anunci aplana les negociacions pressupostàries amb un dels socis d'investidura, però l'altre, Esquerra, continua marcant distàncies. Els republicans tanquen l'últim ple de l'any sense donar senyals d'aproximació al govern per pactar els comptes del 2025.
Oriol Junqueras ha fulminat el responsable d'Esquerra Republicana d'investigar el cas dels cartells contra els Maragall. El nou líder del partit li ha comunicat que no continuarà en el càrrec.
La persona destituïda és Xavier Monbiela. En un primer informe elaborat elaborat per Monbiela s'apuntava a l'excap de comunicació del partit, Tolo Moya, però davant l'aparició de noves dades, la Comissió de Garanties li va reclamar una segona investigació, que no s'ha arribat a concretar. Ara, un cop recuperat el control del partit, Junqueras ha cessat Monbiela al·legant pèrdua de confiança, una decisió que casa amb la promesa que va fer en campanya de crear una estructura nova, l'anomenada Comissió de la Veritat, que encapçalarà l'històric Joan Tardà. A través d'una carta oberta a les xarxes, Monbiela ha denunciat haver-se sentit amenaçat i coaccionat per l'entorn de Junqueras. Monbiela no havia amagat la seva proximitat a la candidatura rival de Junqueras, la nova Esquerra Nacional de Xavier Godàs.
Rússia ha detingut el sospitós de l'assassinat del general Igor Kirillov 24 hores després del crim.
Es tracta d'un home de 29 anys d'origen uzbek, del qual no n'ha transcendit el nom, però sí les imatges de la seva confessió. Se'l veu emmanillat en una furgoneta, tranquil i en aparent bon estat, sense mirar a càmera, explica la seva motivació.
Vaig venir a Moscou en una missió dels serveis secrets ucraïnesos. Per què vaig fer tot això? Quina és la raó per fer-ho? Em van oferir 100.000 dòlars i un passaport europeu.
Nova rebaixa dels tipus d'interès als Estats Units.
És la tercera de l'any. La Reserva Federal ha retallat un quart de punt el preu del diner i l'ha situat a la forquilla entre el 4,25 i el 4,5%. El president de l'entitat, Jerome Powell, adverteix que a partir d'ara es podria alentir la desescalada de la política monetària per contenir el repunt de la inflació.
A mesura que l'economia evolucioni, la política monetària s'ajustarà per promoure millor els nostres objectius de màxima ocupació i estabilitat dels preus. Si l'economia segueix sent forta i la inflació no es mou de manera sostenible cap al 2%, podem modificar la restricció de la política monetària o reduir-la lentament.
Per cert, que la Reserva Federal considera que les mesures de política econòmica anunciades pel president electe Donald Trump podrien tenir un efecte inflacionista.
Nova Delhi, la capital de l'Índia, és ara mateix la ciutat més contaminada del món.
Sí, l'aire tòxic supera gairebé 20 cops els nivells màxims recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Els més de 30 milions d'habitants tenen dificultats per respirar, mal de coll i senten cremor als ulls. Per això, les autoritats es plantegen mesures com el tancament d'escoles. Cada any, amb l'arribada de l'hivern, l'aire de la capital índia empitjora i ho fa per la falta de vent i la crema de rostolls dels agricultors dels afores.
Gràcies, Sergi. T'havíem donat 5 minuts i estem exactament en aquests minuts, però ho has fet tan bé que afegirem una notícia més. Va, Pemi Fortuny torna a cantar avui amb l'Ax en Busto, dues dècades després d'haver deixat els escenaris. El grup vendrellenc actua aquesta nit a la sala Luz de Gas de Barcelona en un concert solidari que ha seguit el Marc Ruiz.
Pemi Fortuny torna a ser líder de l'Ax en Busto i no han passat els anys ni per ell ni pel públic que té al davant. Tots dos sonen com fa 18 anys. El concert ha arrencat amb tres clàssics, Trepitja fort, Més que la meva sang i Des de la llunyania dels anys, Però mai tu, pur punk rock adolescent dels 90, amb solos de guitarra llargs i líquids. Amb les nits del Liceu han començat a aparèixer els col·laboradors. En aquest cas era Joan Masdeu, qui ha pujat a l'escenari. L'Ax en Busto ha estat, però, molt ben acompanyat aquesta nit. Hi havia els Glaucs, Antitot, o fins i tot els ha acompanyat un trio de viola, clarinet i guitarra clàssica per tocar fum. I han arribat a les grans, Miami Beach, amb una platea endolladíssima, Mai diguis mai a un mai, que ha sonat sinuosa i funky, Tinc fam de tu, La meva terra és al mar, o Llença't. Però també hi ha hagut cançons menys conegudes, però molt estimades pels fans, com Una copa més, que cantada per Titot semblava una cançó de Brahms i ha estat un dels grans moments de la nit. Una nit que ha estat una trobada d'amics a dalt de l'escenari i a la pista.
Gràcies, Marc. Trobada d'amics, doncs seguim trobant-nos amb amics, va. perquè ho hem repassat tot, menys el món dels esports, que aquells els hi deixem sempre. El David Ubach, bona nit, David.
Bona nit.
L'Espanyol està jugant el seu partit de Lliga posposat per la Dana, un duel vital contra el València.
Sí, l'Espanyol, que ja va contra rellotge, està empatant a un. Últims 11 minuts de partit més l'afegit a Cornellà al Prat. L'Espanyol, que ha aconseguit avançar-se al marcador, ha fet el més difícil l'equip de Manolo González. Ha llindat el descans, un gol d'aquells psicològics que ha marcat Javi Puado, en aprofitar una assistència d'Antonio Roca. Però, clar, només començar la segona meitat, galleda d'aigua freda a la graderia de l'estadi blanquiblau, perquè el València ha empatat amb un gol de Diego López al 47. Aquest empat a un, doncs, es manté per encara el tram final de partit, un duel que estem transmetent dins del Tot Gira, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Recordem que és un partit transcendental per a l'Espanyol, perquè els blanquiblaus són tercers per la cua, però el València és el cué de la primera divisió. Per tant, un rival directe a qui, de moment, l'Espanyol no pot superar.
A qui sí que li van bé les coses és el Barça femení de futbol, que ha assolit la primera posició del seu grup a la Lliga de Campions i tindrà la tornada a casa als quarts de final.
Que no és poca cosa, el Barça avui ha fet els deures en el partit gran d'aquesta fase de grups, rebia el Manchester City avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en una assistència que ha fregat els 30.000 espectadors, i el Barça, que ha golejat per 3-0, era el marcador que necessitava per prendre-li precisament al City el primer lloc de grup, un Barça que en l'estrena a la jornada ho havia perdut 2-0 al camp del City, avui 3-0, amb un gol també psicològic de Clàudia Pina al llindar de descans, minut 44, i en la represa, en Marcait, Aitana Bonmatí al 2-0 i Alexia Putellas al 3-0, per tant el Barça que s'ha beneficiat d'aquest avantatge per ser primer. I han acabat, doncs, Aitana ha explicat que fins i tot la golejada hauria pogut ser més gran.
El resultat hauria pogut estar molt més gran. No m'ha estat molt, molt encertat a la porteria. També la seva portera ha fet un gran partit. Però bé, crec que les ocasions neixen d'un gran joc, d'estar convençudes del que fem i d'estar molt fines avui, molt precises, en el joc sobretot. Bé, orgullosa de l'equip perquè hem demostrat que mai hem marxat.
A quarts, doncs, ja sabem els possibles rivals del Barça en el sorteig que es farà el 7 de febrer. Són els altres segons de grup, menys el City, que és el segon del grup del Barça. Són el Real Madrid, per tant, hi podria haver un clàssic, el Wolfsburg alemany o bé el Bayern de Múnich, un altre rival alemany.
Tot sembla interessant. Aquest vespre també ens portes altres resultats d'equips catalans i d'algun més.
Del Madrid, per exemple, que s'ha proclamat campió de la Copa Intercontinental, ha guanyat 3-0 a la final disputada a Doha, Qatar, al Pachuca Mexicà, per tant, golejada blanca. A l'Eurocopa masculina de bàsquet, el Joventut ha guanyat 92-89 al Sopot polonès. El Joventut, que s'ha complicat molt la vida, guanyava de 27 punts a l'inici del segon quart i ha acabat patint i demanant l'hora a l'equip verd i negre, que de tota manera ha arrafat la mala dinàmica europea i suma el quart triomf. A la Lliga Sobal d'handbol, el Granollers ha trencat una mala ratxa de 3 jornades sense guanyar. Avui ha guanyat 38-33 al Nava de Segòvia. I en waterpolo, el fins ara seleccionador espanyol femení, Miki Oca, ho ha estat els últims 15 anys, a l'etapa daurada de la selecció espanyola femenina, ha anunciat que plega el 31 de desembre. Per tant, amb 15 dies encara no de marge, a la Federació Espanyola de Natació li haurà de buscar un substitut a Miki Oca. I dir-te també, per acabar, que l'Espanyol, de moment, continua empatant a una casa contra el València, a minut 82 i mitja de partit.
Molt bé, és un partit que està mirant molt atentament el nostre següent convidat, que ja el tenim aquí a l'estudi. Moltes
tant,
gràcies.
El veig, gran seguidor de l'Espanyol.
I tant, gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Catalunya nit.
Маленький жар упнувся в рідне серце. Йому так хочеться служити. І знов зітхай Венерою в люстерце. Твій пристальний погляд лежить. Ти плач, так легше серцю.
Минут і 20 segons i arribarem a un quart de 12 de la nit. Em fa molta il·lusió tenir a una persona que ha sigut un gran fitxatge, una gran incorporació per nosaltres aquesta temporada. Sempre, gairebé sempre parlem a la distància i avui el tinc aquí al costat. Benvingut, Cristian.
Hola, bona nit.
Cristian Segura, periodista del País i també col·laborador del Catalunya Nit, a qui llegim i escoltem sempre atentament amb tot el que ens explica des d'Ucraïna.
I Perico,
exacte. I ara, no sé si és una repetició això que estem veient, però ha marcat algú.
Sí, l'han anul·lat. Mira, no, volia dir que sóc Perico perquè una cosa que obre portes allà on vagis al món és el futbol.
Sí.
Òbviament, és diferent si dius que ets el Barça o de l'Espanyol, perquè l'Espanyol, siguem sincers, obre poques portes.
Has traït alguna vegada els teus colors allà?
No, no, mare meva. Però sí que el que faig, i vaig anar l'altre dia al camp, a l'Espanyol Osasuna, és anar a comprar samarretes, i les porto, i a vegades les intercanvio, les bescanvio amb per exemple, amb, mira, l'últim cas va ser un empleat d'Ucrenergo. Ucrenergo és una empresa estatal de la xarxa elèctrica. Són herois, són els que estan salvant d'alguna manera el país de que no estigui permanentment a les fosques. I ell era un fanàtic, però ja són ultras, eh? Ja, ultras, com nosaltres a la nostra època coneixíem els boixos nois o els brigades. Llavors els ultras allà no se n'amaguen i molts d'aquests ara estan a l'exèrcit. Però bé, d'alguna manera fas relacions públiques i ell... vaig canviar una samarreta de l'Espanyol i ell ja em va donar una del seu equip, que és el Crip Bas de Creverí.
Ostres.
La ciutat superindustrial minera, és la més llarga d'Europa, o sigui, en longitud, ciutat molt dura, de fundació soviètica, i n'he regalat i n'he bescanviat del metal·lurg de Zaporizhia, del metal·list de Kharkiv, del Dinamo de Kiev, i bé... si algú de l'Espanyol que m'escolta, que no crec, que sàpiguen que potser hi ha un 20% d'Ucraïna amb samarretes de l'Espanyol.
Sí, i tant, segur que t'estan escoltant, i és més, estava pensant ara, mira el Girona, que bé que li han anat els fitxatges ucraïnesos.
Sí.
Vols dir que no podria ser una mena de representació i portar jugadors que puguin millorar una mica la situació de l'Espanyol?
No,
o què?
No crec que fos gaire difícil millorar-la, eh?
Però mira el Chiganov, com està jugant el Girona, l'any passat un golejador brutal, sí. També.
Sí, no seria... Home, potser puc canviar de professió i passar a ser representant de futbolistes. No em desagradaria, per una temporada. Veus? No, però l'Espanyol també és una anècdota, però he vist la majoria de partits d'aquesta temporada i de l'anterior estan a Ucraïna, perquè per unes hores em distreu. I a més ho faig amb un canal, amb una web, ho dic, que és pirata, és una web pirata russa.
Imagina't.
I tots els ucraïnesos, joves ucraïnesos, miren els partits pirates en aquesta web russa.
De l'enemic te n'has d'aprofitar si pots, suposo.
És un... Tinc altres exemples de productes... bé, vaig fer l'any passat. És una història que era molt interessant. La sèrie de televisió més vista l'any passat, 2023, Ucraïna, era una sèrie russa.
Sí.
Slobopatsana, paraula de sí. Macarra.
Sí, sí, sí.
I era una sèrie... està vetat, qualsevol plataforma o online, webs russes. Què passa? Que les miraven descarregades per Telegram, per exemple. I com sabien que era la número 1? Perquè en tots els YouTube Music, Spotify, altres programes, aplicacions de música, la cançó número 1 era la de la banda sonora.
Ah, clar.
De Slobopatsana.
Clar, i aquí algun truco hi havia.
I jo vaig fer un fart d'entrevistar a uns joves que la veien, i era, clar, és una mena de curtcircuit també per molts patriotes. Va ser un gran debat, fins i tot el president Zelensky va parlar d'això.
Sí, sí.
Però bueno, m'he anat ara de
tot. No, però ja està bé, així són les entrevistes que m'agraden. Per cert, tu ara estàs aquí a Catalunya des de fa uns dies, que has tornat, i la pregunta número 1 que et fa la gent és si Ucraïna pot guanyar aquesta guerra encara?
Em pregunten si, t'ho comentava l'altre dia, la pregunta pot ser aquesta o pot ser i qui guanyarà?
I perquè... O sigui, oberta o bé posant Ucraïna
de... Sí, perquè sempre dic, quan acabarà això? Pregunta número 1. Fa temps, i amb tu ho hem dit, sempre he cregut que serà l'any que ve, i ja de fa molt de temps.
Sí.
Però després és, i qui guanyarà? Doncs... a diferència d'altres conflictes bèl·lics, per exemple, com els que s'ha esmentat fa un moment...
Sí.
A Síria o a Israel, si ho plantegem des de la vessant purament militar,
clar.
La victòria ha estat, en aquest cas, per exemple, el de Síria, clar, s'ha derrocat a l'exèrcit fidel al règim, hi ha una victòria militar dels grups rebels. Sí. En el cas d'Israel, intentem, a banda de les salvatjades que s'han fet contra la població civil, la victòria militar israeliana és òbvia.
Clar, molta superioritat,
tant
sí.
Contra Hamas, tant com Hezbollah, hi ha una victòria. En aquesta guerra, jo miro de plantejar amb la gent amb qui parlo, que la meva tesi, a més m'agrada venir aquí perquè no em permeto normalment opinar, la meva tesi és que ningú guanya. Ningú guanya. Comencem per Rússia. Ara tothom sap que Rússia està avançant, progressant, sobretot en el front de Donetsk. Però són avenços que s'estan produint cada dia, potser d'alguns quilòmetres, però el nou art de la guerra permet que tal salvatjada concentració de densitat de drons fa que els avenços ja no siguin com els d'abans, com, per exemple, la teoria militar soviètica deia que una setmana havies d'avançar 200 quilòmetres. Bé, això s'ha acabat. Sí, sí. I, a més, aquesta guerra també ha portat una cosa nova, i és que, entre cometes, igualtat de condicions amb defenses antiaèries mòbils, la superioritat aèria ja no és tan important, ja no existeix, en el cas. Els russos no la poden aportar més enllà de bombardejos a 400-500 quilòmetres.
Sí, molt llarg.
Aleshores, ens trobem que els russos no estan avançant d'una forma que tu diguis que estan guanyant, i sobretot no han guanyat perquè l'objectiu principal de Rússia era desarticular l'estat ucraïnès. O sigui que Ucraïna deixés d'existir. Per què? Perquè Ucraïna podia ser no només un aliat o un part de les democràcies liberals, sinó un exemple pel món antic soviètic de que hi havia un camí, hi ha un camí que no és el tradicional autocràtic rus.
Sí, sí, sí.
Però amb això jo considero que Rússia per això no ha guanyat. I per què no ha guanyat Ucraïna? Pues és obvi. Doncs perquè té un 28% del seu territori perdut, perquè té una economia destrossada, perquè té un desastre, i sobretot, per mi, el més greu de cara al futur, té un desastre demogràfic extraordinari.
Sí.
8 milions de persones han marxat del país. A veure, fa quan era... Quan Ucraïna... Estic recordant números, quan Ucraïna es va proclamar independent l'any 91... Uh-huh. Ucraïna vorejava els 50 milions de persones i ara són uns 35 milions.
Sí. I a l'inici de la guerra tenia les dimensions d'Espanya, més o menys, no? 40...
Sí, eren uns 40... Doncs mira, si ara són uns 35, 34, doncs això, 42 milions, 43... I quan s'aixequi la llei marcial, serà un campi qui pugui. Molts homes marxaran per regrupació familiar, amb les seves dones que estan a l'exterior. La qüestió demogràfica és la més preocupant. Jo crec que aquesta guerra no tindrà un guanyador militar, pot tenir un guanyador polític en el futur.
Sí.
Pot ser Ucraïna, si rep prou garanties de seguretat, sigui pertanyent a la OTAN, que seria l'ideal pels ucraïnesos, i també formant part de la Unió Europea. Això seria una victòria considerable. I per Rússia la victòria seria que no formés part de l'OTAN, que el procés d'accés a la Unió Europea s'allargués moltíssim, i sobretot que aquests milions de persones que han marxat d'Ucraïna no tornin. No només que no tornin, sinó que en marxin molts més. Uh-huh. Això seria una amenaça brutal per Ucraïna, no només per una futura nova agressió militar, sinó perquè es converteixi en un estat inoperant.
Clar. De fet, el concepte de guanyar la guerra és ben interessant i està molt bé que el portis. Hi ha les victòries pírriques, aquesta ho serà, se l'adjudiqui, però es pot guanyar la guerra o tenir dos perdedors. També seria una possibilitat perdre els dos segur, perquè ja han perdut moltes coses. El que passa que després hi ha el concepte de poder, no? Qualsevol cosa que acabi, per exemple, amb Rússia adjudicant-se una part del territori i amb Putin seguint el càrrec, Rússia ho vendrà a la seva manera com una victòria. Encara que també ha perdut moltes coses, perquè Putin, abans de començar aquesta guerra, tenia una situació ben tranquil·la a Rússia, també li han marxat molta gent interessant està fora del país, també té un problema demogràfic important, és a dir, perdre i hauran perdut. Ara bé, amb Putin només cap només cap, només me'l sé imaginant adjudicant-se una victòria, encara que objectivament no la tingui. No me'l sé imaginar, és un escenari que no em sé imaginar i que segurament podria arribar, perquè mira el que hem vist a Síria, eh? Però jo no me'l sé imaginar concedint una derrota, és a dir, concedint-li la victòria a l'adversari.
Aquesta és la també està vinculat a la gran incògnita de l'any 2025, perquè a mi em costa també, com tu, entendre un desenllaç que no, ell no pugui oferir a la població, a la seva població, com una victòria. Més enllà de territoris ocupats a Ucraïna, imaginem-nos un desenllaç de negociacions que li permetés aixecar doncs, sancions contra Rússia. Això seria una derrota per Ucraïna i una victòria per Rússia. Això, per exemple, seria claríssimament això. Però la gran incògnita, al cap i a la fi, és ara tot Occident, perquè és així, està pressionant a Ucraïna perquè l'any que ve negoci mateix. Zelensky ha dit, jo vull acabar la guerra l'any que ve. La gran pressió, és el comodí que tothom ha trobat, és que Donald Trump vol que això s'acabi ja i que diu que negociarà amb les dues parts. Bé, en aquests moments, els al·licients perquè Rússia negociï el 2025 no els tinc clars, perquè és una guerra de desgast brutal. Rússia surt molt desgastada, però no li ha passat factura socialment. A Ucraïna li està passant molta factura socialment. Sí, sí. Molt malestar amb la classe política, molt rebuig, com hem explicat aquí, en l'exèrcit. Rússia encara no està en aquest moment i la gran incògnita del 2025 és com es pot convèncer Putin perquè negociï. I per mi el desllorigador és el paper que pugui assumir la Xina.
Clar. Ara estava mirant aquí les pantalles, ara ha desaparegut, però fa molt pocs instants hi teníem a Zelensky, que avui està de visita a Brussel·les. Queda exactament un mes perquè Trump prengui possessió. I avui està de visita reunint-se amb Mark Rutte, el secretari general de l'OTAN, també amb líders europeus. Suposo que deu estar patint molt per la influència que pugui tenir Donald Trump.
És absolutament decisiva la campanya i que ara estan desenvolupant a nivell diplomàtic de pressió per convèncer-lo de mirar de jugar la carta de ets un tipus dur, no, Trump no es baixarà els pantalons davant de Rússia jugant aquesta carta, i és un polític molt és difícil saber què farà Trump o no farà Trump, però em sembla que li vaig llegir el Thomas Friedman, una columna fa un mes, que deia, mira, si Trump ha dit que vol acabar amb això ja, i això suposa aturar de moment l'ajut militar per Ucraïna, i ho ha dit 500 vegades, és que ho farà. És a dir, s'ha de contemplar aquesta situació. I, com bé ha dit Zelensky, però tampoc cal ser un Sherlock Holmes, sense l'ajut militar dels Estats Units, Ucraïna bàsicament no té res més a fer que aixecar bandera blanca i que Déu els agafi confessats, perquè els països europeus de l'OTAN no tenen ni de bon tros marge de temps en mesos per a igualar la capacitat industrial estadounidenc. O sigui, en conjunt, l'Unió Europea, o sigui, tots els països de l'Unió Europea donen més que Estats Units, però la part d'ajut d'Estats Units és absolutament imprescindible. És com amputar-li una cama ara a Ucraïna. I això no passarà. I el gran dubte és... jo no el veig tant, insisteixo. És que a Ucraïna i a la Unió Europea cada vegada hi ha més veus que consideren que Trump és, en el fons, una gran oportunitat, perquè l'esgotament a Ucraïna és brutal. És brutal, és que és brutal. La gent n'està farta. També depèn de les regions. L'Occident ucraïnès és més patriota i sobretot està més allunyat del front. Les misèries... I a més, això és molt interessant. Un dia ho podem explicar, el boom econòmic que hi ha a les províncies occidentals.
Ah, sí? Sí, perquè això sobta.
Van com un tiro. O sigui, però clar, estem parlant de províncies molt concretes. I hi ha un cansament molt gran. Per això que dic que la pressió aquesta de Trump analistes que respecto molt estan considerant que d'alguna forma és una la forma més serà la forma més, com dir tu, més intel·ligent d'acabar-ho, perquè Kamala Harris mai hauria mantingut la línia de Biden i dels líders europeus, que és donar armament perquè Ucraïna no perdi la guerra, però que tampoc la guanyi.
Per defensar-se.
I Ucraïna ja no té recursos humans per continuar lluitant, ja no els té.
Ahir va haver un petit cop d'efecte, però no sé fins a quin punt influeixen o no això en la moral d'Ucraïna, que ja dius que és molt, molt baixa, la mort d'aquest alt mandatari, aquest coronel o general rus, que estava al càrrec de les armes, de les forces per defensar-se en atacs biològics, químics, etc. Un monopatinet aparcat a la porta de casa seva, sortia ell i el seu ajudant junts, i, segons sembla, un ciutadà uzbekistà de l'Uzbekistan hauria activat i detonat l'explosiu, el cas és que va morir. Diuen que és la persona més alt rang que ha mort dintre Rússia des que va començar la guerra, i Ucraïna que assumeix que l'autoria és seva, que són els seus serveis secrets. Això té alguna mena d'efecte en la moral de les tropes o és molt poca cosa?
No, de les tropes no. En té per la ràbia, per l'opinió pública, sí. La ràbia... Ucraïna és un país amb, com he explicat moltes vegades, i tu també ho saps, amb una identitat nacional molt jove. Uh-huh. I aquesta guerra, si alguna cosa... Això és una derrota de Putin, és que ha unit els ucraïnesos més del que havien estat units mai.
Sí, sí.
No acaba de ser del tot una cosa, com diria, monolítica, però el que sí que han aconseguit, si es consideren molt ucraïnesos, molt patriotes o no, és odi vers Rússia.
Sí.
Odi.
Sí.
I això és d'aquelles notícies, doncs, que la gent es comparteix a Telegram celebrant-ho. Home, no, però una ampolla de cava, perquè no és Vladimir Putin. Si algun dia els serveis d'intel·ligència ucraïnesos aconseguissin matar Vladimir Putin, ja t'asseguro que la gent sortiria al carrer a celebrar-ho. Jo, dels serveis d'intel·ligència ucraïnesos, tant del GURC com de l'SBU, m'espero moltes coses. Jo recordo haver parlat amb gent d'ells, admetent-me que polítics, no només un coronel, però polítics russos, també eren objectius legítims militars. I dient-me això, després preguntar a diplomàtics de la Unió Europea i posar-se a suar, de dir, mira, no, tonteries, no.
Clar, però sobre sí, això no ho volen opinar.
Però i... jo, no, que no ho volen, que seria un problema molt greu.
Clar.
Per, a nivell de... És a dir, sempre Ucraïna ha anat superant línies vermelles, però aquesta no ho ha fet. No ha matat a polítics del cercle de Vladimir Putin, per exemple. Sí que ha matat, han atemptat contra...
El fill d'aquell ideòleg...
Sí, la Drugina.
O... Sí, exacte, la Drugina.
Però... a territoris ocupats sí que han atemptat contra polítics, per exemple, ucraïnesos que van assumir que volien ser part de les forces ocupants, no? I això sí, però els objectius propers al màxim poder polític rus, algun dia, si passa alguna cosa, serà una nova línia vermella. Matar un coronel, al cap i a la fi, queda clar que és un objectiu militar, però... jo fins i tot crec que els han aturat en més d'una ocasió per no passar aquest llindar.
Clar. Cristian, tu passaràs el Nadal aquí, les vacances, o què?
Sí.
T'estaràs aquí fins al gener o...?
Sí, fins a principis de gener.
I després tornes cap allà.
Sí, 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 aquest any sí, estaré aquí. Els darrers anys he estat per Cap d'Any allà i Reis, però bé, no se celebra ja, però Cap d'Any tu sí que ho saps, que sí. Tot el món...
És la festa grossa.
La festa grossa del món exsoviètic.
De fet, això és una de les coses que ha canviat la guerra, també. És a dir, el món ortodox, primer hi ha Cap d'Any, era la celebració, que encara és la celebració més potent de l'any, diria, és el dia de Cap d'Any, per exemple, a Rússia, i després, al cap de 7 dies, et venia el Nadal. Perquè és aquest decalatge que té el calendari ortodox, com... En fi... Això passava exactament igual a Ucraïna, i després hi va haver un temps que celebraven dos Nadals.
Encara ho fan.
A l'occidental, no? I sí. Suposo que encara és així.
Sí, però molt poca gent els celebra. Sí que a les zones grecocatòliques sí que se celebra el Nadal... aquest segon Nadal que es va voler introduir per allunyar-se del món eslau...
Sí. Sí, volien començar a celebrar el 25 de desembre, també.
A les províncies occidentals... a Lutsk, a ciutats com Lutsk, com Lviv, com Ivano-Frankivsk, pues, ha quallat més, però no ha estat tant com ells haurien volgut, perquè és una altra manera de distanciar-se, de diferenciar-se sí. del veí.
Clar, sempre era curiós que et felicites primer el Cap d'Any, primer l'any nou, que tinguis bon any, i després el Nadal, bon Nadal. O sigui, bon Nadal ve 7 dies després de Cap d'Any. Això sé que a Ucraïna hi havia intents per part del poder de canviar-ho, però veig que no ha arrelat.
No ha acabat de funcionar.
Molt bé. O sigui
les tradicions, al final, vull dir, és... No sé, és molt difícil canviar coses tan ràpid.
Clar, sí, són els costums i això costa molt de canviar. Per tant, tu faràs Nadal aquí i Nadal allà. Quan arribis allà encara... Encara
no sé si seré per el 6... No ho sé, no ho sé. Depèn, perquè aquí... no, saps, quan sóc aquí, ara passen 2-3 setmanes i ja me'n vull anar cap allà.
Sí?
Sí.
Et passa allò de... Perquè a mi em va passar una època quan vaig tornar, que no estava bé ni aquí ni allà. Sí, em sentia malament a tot arreu.
Ostres, em fa molta il·lusió que diguis això.
Sí, sí.
Em sento acompanyat.
Sí, et passa.
Sí, allà bàsicament és el nivell laboral. És bestial. I també, clar, la vida no acaba de ser normal, tot i que tinc amics, etc, però hi ha una ansietat generalitzada. Sí, sí. No sé, que un dia amb un grup d'estudiants, no sé, un em va preguntar, però es pot ser feliç a Ucraïna? I jo vaig dir, no. A vegades rebo amics, amistats que m'envien fotos. Mira, fotos d'una festa privada a Kiev, la gent ballant, etc. Sí que hi ha festes privades, però són maneres... Pot haver-hi gent que es desfogui d'aquesta manera, sobretot nanos adolescents que no tenen el risc de ser enviats a l'exèrcit, però no és... Ho has de mamar, has de ser allà i després venir a Barcelona i entendre que no té res a veure.
Clar.
A més, és que la capacitat econòmica de la gent ja ha caigut moltíssim. No, anar de festa és un... No és... Pots quedar amb amics i estar-te fins a les 5 de la matinada a casa d'algú bevent, però no és... Jo no crec que sigui possible ser feliç en aquests moments a Ucraïna.
Clar.
Llavors, allà, això que has dit tu ara, em sento més acompanyat. Perquè sí, hi ha hagut moltes èpoques que no m'he sentit bé ni allà ni aquí.
No, perquè allà dius, això no, el que expliques tu no és vida ben bé, i quan arribes aquí dius, ostres, potser hauria d'estar explicant a ser allà i fer la meva feina, etc. Vull dir que és molt complicat, i aquí també, ostres, què acabo de fer? En fi, que el 2025 han de passar coses, no sé quines, però espero que et vagi molt bé i seguirem parlant. D'aquí res et tornem a cridar per estar aquí al Catalunya Nit.
Molt bé, un plaer.
Gràcies, Christian.
I ara entrem al búnquer.
Podem sortir de fons o com si fos ahir?
Tot
França.
Serà que no aconsegueixin aquest somni.
Jo no el tenia, però vaja, si vols
no,
fer-ho, fem.
No, faria il·lusió que sortíssim. Podríem sortir tots tres darrere, comprant fruites a darrere.
Vale.
Però és que...
Estàs de llevar molt d'hora.
És igual, no he dit...
No, fem una cosa.
Què?
Que sortim un dia, des d'aquí, sí. La gent del com si fos ahir. Que ens feu sortir...
Perquè es fa mandra venir.
Ens feu sortir un dia que hi hagi un personatge que està mirant la tele i estem nosaltres a la tele.
Ja, mira, fem-ho així.
Fem-ho així.
Tots
ni per tu ni per mi.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants 3.0.
A la nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ens estem ambientant per entrar de mica en mica en un terreny immens i molt important per a tot el planeta. Ho fem perquè volem parlar amb la periodista brasilera Eliane Brum. És coneguda pels seus treballs sobre la crisi climàtica i la destrucció de l'Amazònia. Acaba aquesta setmana la seva residència de 3 mesos a Barcelona, convidada pel CCCB i la Universitat Oberta de Catalunya. Abans de marxar d'aquí, tenint en compte que l'objectiu d'aquest projecte és potenciar el pensament crític, hi hem volgut xerrar una estona, ho ha fet en concret la nostra especialista en aquest tipus de temes. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit, Manel. Sí, hem tingut la sort de xerrar no només amb ella, sinó també amb el seu company, el periodista britànic Jonathan Watts, que és l'editor ambiental de The Guardian. El 2017, després d'anys documentant la destrucció de l'Amazones, Eliane Brum va decidir instal·lar-se a la ciutat d'Altamira per canviar la perspectiva i fer una immersió total en el que ha estat el seu principal objecte d'estudi de treball, l'Amazònia. No va triar un lloc qualsevol, perquè Altamira és un dels punts de la regió on la destrucció de la selva amazònica és més ferotge. Allà s'hi va construir la presa de Belo Monte, amb tot el que això suposa, però també hi ha l'àrea contínua de bosc destruït més gran de tota la regió, 6.500 hectàrees que es van carregar només en 18 mesos. Amb ells, amb la Eliane i amb el John, es pot parlar de moltes coses, per exemple, de la difícil feina de periodista en un entorn hostil, que Brum descriu com una corresponsalia de guerra, però ens hem centrat més en temes ambientals i climàtics i els he demanat que, com a testimonis en primera persona, ens descriguin com és la sequera que afecta la regió amazònica.
En els dos últims anys hem vist una sequera tan extrema que fins i tot han reduït els cabals de molts d'aquests grans rius de la regió. És terrible, entre altres coses, perquè ens recorda com el canvi climàtic ho està devastant ràpidament tot i també és un senyal d'un punt de no retorn per a l'Amazones.
Un punt de no retorn per l'Amazones amb múltiples conseqüències per la vida dels que hi viuen, perquè sense rius no hi ha com dur menjar o medicines, perquè hi ha menys pesca o perquè moren els dofins de riu, però també per espècies menys vistoses que són essencials perquè la selva tiri endavant. Hi ha un segon fenomen que retrata la destrucció actual de l'Amazones, que són els incendis. Uns focs de sisena generació que ells han tingut molt a prop i que ens descriuen com un espectacle dantès, terrorífic, que han presenciat des del porxo de casa seva. La sequera i les altes temperatures expliquen que la selva cremi com una teia, però al darrere d'aquests focs, en el cas del Brasil, hi ha sobretot els interessos dels que els provoquen.
El gran problema que tenim al món avui és un problema de mercat. Les selves són més vàlides al mercat si estan mortes que si estan vives. Això és absurd i ridícul, però aquesta és la situació que tenim ara mateix. Valorem més la mort que la vida.
Ostres, quina reflexió tan potent, això que els boscos, per a determinades persones, per als mercats, valen més morts que no pas vius. Suposo que amb aquesta voluntat de generar un pensament crític en relació a aquestes problemàtiques, deuen haver posat també Montse, sobre la taula alguna proposta?
Sí, jo crec que en aquest punt està bé que escolteu tres de les reflexions que ens ha fet Elian Brum. La primera apela a la nostra responsabilitat en el que està passant.
La floresta és consumida...
La selva es consumeix aquí a Europa, a la Xina i a altres llocs del nord global. Heu de parar de consumir-la. El port de Catalunya ha de parar de menjar soja de l'Amazones, l'or que causa genocidis i contaminació per mercuri i provoca que nens indígenes neixin amb danys cerebrals, es fa servir les vostres joieries a la moda d'aquí. Les grans corporacions, que són les grans destructores de l'Amazones, moltes tenen banderes europees.
La segona reflexió és sobre la necessitat de canviar la nostra manera de viure i el fet que, malgrat totes les alertes que estan saltant, no reaccionem.
Jo intento entendre el que està passant i em sembla que el capitalisme ens ha segrestat l'instint de supervivència de les persones al reduir-les a éssers consumidors. Tots els éssers vius, quan se senten amenaçats, immediatament reaccionen. És una reacció immediata i nosaltres estem molt amenaçats i no reaccionem. Si les persones no reaccionen pressionant, per exemple, per acabar amb els combustibles fòssils, de la mateixa manera com la gent a València es va despertar i va passar el que va passar, a la resta ens passarà el mateix.
I la tercera reflexió, i amb aquesta us deixo, per què no hi ha respostes polítiques consistents per la crisi climàtica? Doncs, segons l'anàlisi d'Elian Brum, perquè a l'extrema dreta ven mentides confortables que cada cop més gent compra. L'esquerra, majoritàriament, encara busca respostes amb la lògica del segle XX. I els que podrien oferir alternatives sòlides...
Un polític honest avui, què pot dir? Que les coses empitjoraran, perquè empitjoraran. Els que tenen privilegis els hauran de perdre i les persones haurem de canviar radicalment la nostra manera de viure. Qui vota en aquest tipus, en aquesta veritat difícil, en aquesta veritat dura?
Difícil, aquesta veritat dura.
Aquesta és la sintonia que ens indica que el dia es va acabant i que aquest 18 de desembre de 2024 li queden 13 minuts i no n'hi tornarà bé cap altre. Per això l'hem d'acabar bé. Qui ens ha estat escoltant avui des de les 10 de la nit? Qui és la nostra oient misteriosa avui? Doncs comencem pel càrrec, per allò que fa: ballarina de claqué, sociòloga i fundadora de Ritme i Compromís. Laia Molins, bona nit.
Bona nit, Manel.
Hola, ens estàs escoltant des del Montseny, des de Sant Esteve de Palautordera, oi?
Exactament, des del Montseny.
Que bé. Doncs mira, la primera pregunta no et sorprendrà. Has après alguna cosa avui amb el Catalunya Nit o què?
Home, sí, sempre s'aprenen coses, no? Sí, on sigui, escoltant els altres, sempre aprenem, no?
Aquesta és la filosofia. Sí, què t'ha cridat l'atenció? Què en destacaries del que m'ha explicat?
Bueno, jo crec que ara estava escoltant, no?, aquesta entrevista que explicava del canvi climàtic, no? Tot el que pot afectar, no?, el que ens està canviant, no?, els canvis, i com la potència que tenim la comunitat a poder reaccionar, no?, això que deia València, no?, què va passar i com la gent es va volcar, no?, aquesta part de tornar a la comunitat, de sentir-nos entre nosaltres.
Clar, sí, perquè de vegades les notícies el que fem és escoltar-les, llegir-les, veure-les i prou, però hi ha una part de reacció, una part petita, encara que sigui petita, que sí que depèn de nosaltres.
Totalment, totalment.
Molt bé. A veure, he començat dient ballarina de claqué, sociòloga i fundadora de Ritme i Compromís. Ho haurem d'anar tocant tot, però expliquem primer què és Ritme i Compromís.
Doncs mira, Ritme i Compromís és, una, és un projecte que, bueno, que em va néixer, no? que vaig fundar fa el 2020 amb altra gent que ja s'ha anat incorporant a l'equip, i una mica per això que dèiem, no? Arriba l'art, en aquest sentit nosaltres el que fem és treballar a través de la dansa i del ritme a col·lectius, doncs, que estan en situacions de vulnerabilitat, no? Que no tenen accés a la cultura com podem tenir la resta, no? I que creiem que sempre dona un benefici o té un poder, no? Per les persones.
Com vas arribar a un lloc i l'altre? Primer, com vas arribar a la dansa? És a dir, com vas arribar, per exemple, a ser ballarina de claqué? Abans pensava, no sé si tu quan sonen sintonies se te'n van als peus o no, no ho sé això.
Sempre. Això, Manel, no, això sempre, des de ben petita.
Que bo.
A casa ja m'ho deien, para.
Clar, i com vas fer-te ballarina de claqué, per exemple?
Doncs mira, vaig estudiar dansa en una escola que es diu El Timbal, de Barcelona, i vaig tenir la sort que un dia, bueno, allà feien, hi havia una mestra de claqué, la Mireia Font, que va ser la directora, i un dia, veient una classe, dic, ai, jo vull provar això de fer claqué. I així vaig començar, o sigui, hauria de tenir 12 anys, i em vaig començar a introduir en el claqué, i mica en mica, doncs es va convertir, doncs, en la meva professió, no? que ara és.
És tan difícil com sembla?
Bueno, és com tot. És pràctica i constància, no? Estar allà i practicar.
I com arribes a barrejar aquesta passió teva de la dansa amb aquesta altra de sociòloga i fer aquesta tasca social que ens explicaves?
Doncs, mira, això va ser que allò típic que quan acabes, no? Jo estava molt posada en aquell moment amb el claqué i quan has d'escollir la carrera, no? Allò que vaig dir, ostres, i ara què faig? No? Per on tiro? I vaig dir, ostres, va, vaig a fer sociologia, no? Perquè era una cosa que jo ja tenia molt en ment de que m'agradava aquesta part social, no? Estar amb la gent. I a partir d'aquí vaig estudiar la carrera, però després, com que el món del claqué se'm va com menjar i em va apassionar, totalment em vaig dedicar durant, bueno, fins ara, no? a ballar, diguem. Però fa uns anys sempre havia tingut una mica la part de sociòloga, no? O social, perquè sempre havia fet projectes molt... Havia estat al Raval fent projectes socials a través de la dansa. Em vaig anar amb Pallassos Sense Fronteres, també, a fer alguna a camps de refugiats. Vull dir que sempre havia col·laborat amb alguna part social a través de la dansa. I un dia vaig decidir, ostres, vull fer alguna cosa, unir les dues coses, no? La meva passió, la meva professió i aquesta part social que també m'inquieta, no? Com puc arribar més enllà, no? amb el que tinc o el que he fet. I a partir d'aquí va ser quan vaig unir les dues coses i va néixer Ritme i Compromís.
I també, combinat amb el ritme, altres qüestions com, per exemple, ritme intern, que algú podria pensar que és el ritme que portes a dins, però no ben bé. És un treball no que heu fet bé amb interns del centre penitenciari de Lledoners. Què heu fet?
Doncs nosaltres ja portem potser en total 3 anys fent o 4 fent projectes dins dels centres penitenciaris. I des de fa 2 anys hem estat a dins del Lledoners, tenen una companyia de teatre, i vam tenir la sort que jo coneixia el professor que tenen de teatre, el Quim Borrell, em va dir, i vam fer la proposta i ens la van agafar directament. Llavors el que fem és fer tallers d'expressió corporal i de ritme, que ho fem a través del cos, i muntar unes peces, hem acabat muntant unes peces per poder també exposar-les, eh? Però és l'excusa per una mica treballar el cos des d'una altra part, no? Des d'una altra visió. Mm-hmm. Però és que inclús hem pogut entrar a Sabates de Claqué, que ens fa molta il·lusió aquest any.
Clar.
I hem pogut ballar, no? Era com un repte poder ballar claqué a dins d'un centre penitenciari, no? Donar-li aquesta vida, no?
Mm-hmm. Quan balles...
Crec que ha sigut...
Dic, quan balles segurament et sents lliure i allà, en canvi, una de les coses que no hi ha és llibertat. Vull dir que això deu ser un contrast ben interessant.
Totalment. I, de fet, per aquí va, no? Aquest divendres que fem que fem la presentació de tot el projecte, de fer...
A la Sala Atrium, de Barcelona, eh? És una exposició que es podrà veure a partir de divendres?
Sí, a les 5 de la tarda farem la presentació, diguem, oficial, que és quan, presentarem no només l'exposició, sinó també l'exposició, però també hem aconseguit que surtin alguns dels interns i farem una posada en escena també del que hem estat treballant, fer un col·loqui amb tots els participants, una mica que sigui una mica aquesta part que dèiem, no?, de comunitat, d'escoltar-nos, de poder una mica, bueno, fer un diàleg a través de la dansa, a través de, l'art, eh? en aquest sentit.
Què t'han dit els interns? Com reaccionaven?
Ah, no, estan encantats. No, estan encantats. Però ja és el segon any que els tenim, també llavors, no?, també ja coneixes, els coneixes una mica més, també ja crees un, cert lligam, no? I jo crec que, no, nosaltres, tant jo com la meva companya, l'Anna, que anem les dues, estem encantades amb el treball que fan a dins. Vull dir que és el que tu deies, no? Com et connecta, com la dansa, en aquest cas, el ritme, t'allibera, no? Aquesta part que, tu deies, com en un lloc tan, no?, que estàs tancat, tens un espai que et pot alliberar a través, que no has de parlar, simplement a través del cos, no?
Els hi fa cosa...
Això va bé a tothom.
Sí, els hi fa cosa començar o de seguida s'animen?
No. Superbé. De seguida s'animen també. És veritat que els que hi són els que fan teatre, o sigui que ja estan molt... Saps? Vull dir que no és que entrem i venga, anem a ballar. Venen els que volen, una mica els que ja tenen una inquietud en aquest sentit a través de l'art, eh? I no, ja et dic, jo que sempre ens hem sentit molt, molt còmodes treballant.
Molt bé, doncs aquesta exposició sobre el projecte Ritme Intern, que es podrà veure divendres a partir de les 5 de la tarda a la Sala Atrium de, Barcelona. Laia Molins, m'ha agradat molt de tenir-te aquí des de la distància, no tanta, que ens estaves escoltant atentament des de les 10 i gairebé fins a la mitjanit. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Manel.
I ara, si et sembla bé, et posem l'última cançó que escoltaràs avui, d'acord?
Fantàstic.
Som-hi. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta setmana ens està acompanyant a la sortida una de les grans bandes de les últimes dècades, The Cure. El seu últim disc l'han publicat a finals d'aquest 2024 i aquest tema, Alone, Sol. Esperem que et sentis com et sentis. Et fem companyia cada nit aquí al Catalunya Nit. Demà ens tornaràs a tenir a les 10 al mateix lloc. I arribat a aquest punt, al fil de la mitjanit, cedirem l'última paraula a algú que hagi tingut un gran dia. A veure avui qui és.
Bueno, muy buenas. Nada, solo paso por aquí para decirlo. Bueno, soy Antonio Orozco y ¿qué hago aquí?, dirás tú. Pues nada, vengo a deciros que estoy de estreno, que nada, hace escasas horas hemos puesto a la venta la que va a ser seguro, pues espero que sea la mejor gira de mi vida, también espero que sea de la tuya. Y bueno, es una gira que celebra los 25 años. Venimos con un disco nuevo que todavía no ha llegado, pero va a llegar pronto, aunque ahora ya tenemos la primera canción que se llama Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Y son 25 ciudades y solo 25 ciudades. Suena raro, pero es así. Así que nada, que gracias por todo el apoyo que me dais siempre y que ojalá que nos encontremos en algún escenario y que sea pronto. Un besito a toda la gente de Catalunya Ràdio, un petó per tota la sonda de Catalunya Ràdio. Us estimo molt. Un petó molt fort.